Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar és un municipi pioner en implantar porteries antibolcatge per futbol sala i handbol. Lloret de Mar és el primer municipi de les comarques gironines que aposta per un nou sistema de porteria antibolcatge als seus equipaments esportius que garanteixen la seguretat dels usuaris. Es tracta d'un sistema reconegut per estàndards tècnics. Les porteries estan fetes d'alumini i amb tres elements diferents. S'estableix un sistema de contrapesos posteriors que impedeix que es volquin endavant. Aquestes porteries antibolcatge es fan servir en partits de futbol sala i d'handbol. Segons fonts municipals, l'impacte s'absorbeix gràcies al material utilitzat. Són porteries de fàcil instal·lació i mínim manteniment. Aquestes porteries les trobem al pavelló del Molí des d'aquesta temporada al del Pompeu Fabra i s'acaben d'instal·lar també a la pista polivalent de la piscina. D'aquí a uns minuts ampliarem la informació amb la regidora d'Esports, Anna García Castany. Obrim així aquest dijous 5 de desembre. Molt bon dia a tothom i bon dia també a en Josep, que ens presenta la resta de contingut del Bon Dia Bona Hora d'avui. Josep.
Bon dia, Maria. Lloret de Mar ha estat la seu a principis de setmana d'una formació única sobre l'organització de congressos i esdeveniments. Amb el nom de Meeting Design Week, ha anat a càrrec de tot un referent en el sector, Eric de Groot. Avui valorarem les jornades de treball amb l'agència COCOA, l'organitzadora, en concret amb Patricia Comajuan. Després ens farem ressò que ahir Càritas va rebre un xec de 3.150 euros recollits amb els mocadors solidaris de la Festa Major de Santa Cristina. També parlarem del partit d'hoquei que hi ha previst aquest cap de setmana de Pont Llarg i recordarem que ja estan obertes les inscripcions de la cursa de Nadal. Detallarem l'agenda d'aquests dies destacant l'encesa dels llums de Nadal avui a la tarda, si el temps ho permet, així com l'activitat que comença aquest divendres al Museu del Mar, dedicada al Nadal. I aquest cap de setmana ja comencen a Lloret les activitats dedicades a la Marató de TV3. La primera és un torneig que es durà a terme al golf Pitch and Putt i ens en parlarà una de les responsables, Ariadna Pallàs. I en la recta final recordarem que dissabte és el torn de No t'ho callis, l'obra amb què Mueca parla del bullying. Diumenge arriba Sound Terror, una funció itinerant en què actors i públic caminen mentre es desenvolupa l'obra. Forma part del Lloret Spy Off i és, doncs, una de les tantes propostes de cara a aquest cap de setmana llarg.
Doncs això és el que us volem explicar al llarg de la propera hora informativa. També farem un cop d'ull al cel. Avui tornem a tenir dia de ruixats i de vent, però sembla que de cara a aquest cap de setmana, que per alguns serà un cap de setmana llarg, serà més tranquil, més calmat i amb temperatures estables. En tot cas, serà en Miquel Bernis qui ens ho expliqui ara mateix i també farem un repàs a l'actualitat general. Comencem el Bon Dia, Bona Hora i us saludem des de la producció Rosa Giral i Moisès Garcia i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs el que dèiem, avui hem començat el dia amb ruixats, també amb fort vent, temporal. Miquel Bernis, com evolucionarà la meteorologia? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. L'episodi de pluges i vent i mala mar d'aquestes últimes hores comença a anar a poc lentament a la baixa, però encara ens queden unes quantes hores de precipitacions més minses a les comarques de Girona i de Barcelona. El paraigua seguirà fent falta aquest dijous. Unes pluges que ja han acumulat, per exemple, segons dades de l'estació que la EMET té a Blanes, més de 55 litres per metre quadrat i en alguns sectors de l'interior de la selva més de 100, per exemple, el 111 de Santa Coloma de Farners i a Girona fins i tot 124 litres per metre quadrat ja en aquest episodi. Els rius van plens, ara mateix el Daró és un dels que va més plens. Ahir la Tordera, a la capçalera, va estar per sobre també del nivell d'alerta fins a Sant Celoni. I, en definitiva, l'episodi també ens ha provocat una situació marítima molt complicada, amb onades que han superat els 7 metres a Barcelona i que, al cap de Begur, més van endins, s'ha arribat a registrar onades per sobre dels 9 metres. Insistim que tot això lentament comença a anar de baixa i que ja esperem que avui la situació marítima comenci a millorar amb el pas de les hores. De fet, aquest cap de setmana llarg el temps serà molt diferent. Aquest divendres, dissabte i diumenge seran dies amb molt més sol que no pas núvols, tots tres, i amb temperatures que seran més agradables. El vent afluixarà clarament a partir d'aquest vespre i esperem que els migdies d'aquest cap de setmana llarg siguin molt més agradables, amb temperatures que pujaran 2-3 graus i, a més, amb la manca de vent, la sensació tèrmica s'enfilarà fins i tot més que això. A les nits preferirà una mica més de fred, sobretot en sectors interiors de la selva, però, en general, tampoc esperem que els pròxims 7 dies l'ambient sigui gaire hivernal.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. Afegir només que la temperatura ara mateix aquí a Lloret és de 10 graus i tenim la humitat al 97%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs moment de fer un cop d'ull al que diuen les portades i seguim amb la meteorologia perquè el temporal és notícia destacada al diari de Girona. Diu que deixa onades de 9 metres al litoral gironí i s'endú platges. L'acumulació de pluja ha provocat el tall de diversos carrers i els accessos als passejos marítims. Cauen més de 70 litres a Girona. Les ratxes de vent superen els 35 km per hora a municipis de l'Empordà i el Pirineu. I tot i que no ho hem dit, aquí a Lloret han caigut 8 litres per metre quadrat al llarg de les últimes hores. A la imatge del diari de Girona hi ha una fotografia de les fortes onades a Tossa de Mar ahir. D'altra banda, aquest rotatiu també destaca en portada l'espectacular augment de les denúncies per delictes sexuals a Girona, un 17% aquest any. Fins al setembre se n'han produït 242, mentre que en el mateix període de 2018 van ser 207. Foment del Treball proposa substituir el peatge de l'AP7 per un cànon. El Parlament insta a impedir festes en cales de la Costa Brava. I també llegim allau de robatoris a cases i comerços del Gironès amb 40 casos en 15 dies. Se'n fa ressò també el diari El Punt amb un titular petitó a la seva portada. En aquest rotatiu, El Punt avui, el titular principal és que Creu Roja atén més de 23.000 gironins en extrema pobresa. El nombre de persones que van rebre ajuda humanitària el 2018 creix un 11,6% respecte a l'any anterior. Gran part requereix ajuda alimentària, però també material escolar, roba o ajut econòmic per serveis bàsics. El 17% de les persones recauen en la pobresa un any després de sortir-ne i tornen a necessitar ajuda. D'altra banda, en plana internacional, El Punt avui titula La feble unitat de l'OTAN. Donald Trump marxa enfadat i abans d'hora de la cimera de Londres. A la imatge s'hi veu el president dels Estats Units amb cara d'enfadat i aïllat de la resta de caps d'estat ahir durant aquesta cimera. I encara en aquesta portada hi veiem una de les notícies del dia, sobretot pels barcelonins, i és la sacsejada a les tarifes del transport urbà de Barcelona. L'ATM presenta un nou model de targeta que afavorirà els viatgers més habituals.
Més titulars de la jornada. A El País avui llegim en primera plana que els empresaris assumeixen el pacte PSOE, Unidas Podemos i demana moderació. El Periódico diu Barcelona elimina la T10 i capgira les tarifes. També en el mateix sentit, el diari Ara, sacsejada tarifària, titula en la seva primera plana. La Razón destaca que Junqueras podrà estar en llibertat per la investidura, mentre que l'ABC diu judici a la trama d'UGT pel desviament de 40 milions. També en el mateix sentit, El Mundo, UGT a la banqueta per aquests 40 milions que anaven a parar a persones en atur per a les seves despeses. I La Vanguardia, la cimera de l'OTAN, aprofundeix les divergències entre els aliats.
I seguim amb altres notícies també destacades de la jornada. Per exemple, que Miquel Buch eleva a 33 les actuacions dels Mossos d'Esquadra investigades després de la sentència.
El conseller d'Interior demana que no es criminalitzi criminalitzi el cos i només Junts per Catalunya avala la seva gestió en les mobilitzacions contra la sentència del procés.
Alguns dels presos independentistes han començat a buscar feina per sortir unes hores al dia de la presó. Això sí, haurà de ser en una empresa privada perquè la inhabilitació els impedeix treballar al sector públic.
La setmana que ve, les juntes de tractament de les presons s'han de proposar si els classifiquen en segon o tercer grau. El segon, el que tenen la majoria d'interns, flexibilitza la vida a la presó i obre la porta a poder sortir a treballar.
Educació podrà decidir quantes places oferiran les escoles concertades.
S'han canviat els criteris d'admissió per aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes que tenen necessitats educatives especials entre els centres d'una mateixa zona.
En successos, el sospitós de la desaparició de la valenciana Marta Calvo ha confessat el seu assassinat.
L'home de 38 anys i amb antecedents delictius s'ha entregat a la Guàrdia Civil que busca el cos de la noia desapareguda a la localitat de Manuel.
Cirurgians de Can Ruti fan una operació pionera al món. Han reparat la part morta del cor després d'un infart.
S'ha aplicat per primer cop un bioimplant basat en cèl·lules mares de cordó umbilical a la regeneració del cor.
És el resultat d'una investigació que ha durat 10 anys. Veurem on acaba arribant finalment la ciència, perquè déu-n'hi-do, sembla que no té aturador. En plan esportiva, els protagonistes són Ona Carbonell i els germans Márquez, millors esportistes catalans del 2019.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha donat a conèixer els seus premiats, entre els quals també destaquen el Club Natació Sabadell com a millor equip, Sergi Bruguera com a millor tècnic i Carles Puyol com a premi a la carrera.
I un altre protagonista del dia en plan esportiva és Ansu Fati.
Sí, perquè el Barça ha blindat el seu contracte fins al 30 de juny de 2022, ampliable a dues temporades més, i li ha augmentat la clàusula de rescisió de 100 a 170 milions d'euros.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat general quan el rellotge marca les 8 i 12.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ayudar.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972 36 43 28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles amb ozó.
Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Aldi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Hola, Lloret. Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. El rellotge ja ens marca un quart de nou i ens hi tornem a posar aquí al Bon Dia, Bona Hora. I abans d'entrar en matèria, volem fer un apunt perquè hem tingut un lapsus i el volem corregir. Hem dit que aquí a Lloret havien caigut 8 litres per metre quadrat. És impossible. Amb tot el que ha plogut és poquíssim. Ho corregim. Són 80 litres per metre quadrat. Tot i que en Jaume Masdevall, des de Mas Baell, ens indica que en aquesta zona han caigut 63 litres per metre quadrat. Són els episodis de pluja d'aquest dimecres i del que portem de dijous, i l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que compta des de mitjanit, diu que en les últimes hores han caigut 20 litres. Per tant, volíem posar sobre la taula tot aquest ball de xifres, però en tot cas, corregir-nos i dir que ens marca la nostra estació meteorològica 80 litres per metre quadrat. I ja que hi som, doncs recordar-vos que ara mateix tenim una temperatura de 10 graus i la humitat elevadíssima, el 97%, i segueix plovent ara mateix aquí a Lloret, i és previst que ho faci durant les properes hores. I ara sí, entrem en matèria i comencem a desenvolupar temes que us hem presentat en portada. El més destacat d'avui és que Lloret de Mar és el primer municipi de les comarques de Girona que aposta per un nou sistema de porteries antibolcatge als seus equipaments esportius que garanteixen la seguretat dels usuaris.
Es tracta d'un sistema reconegut per estàndards tècnics. Les porteries estan fetes d'alumini i amb tres elements diferents. S'estableix un sistema de contrapesos posteriors que impedeixen que es bolquin endavant.
Les porteries antibolcatge es fan servir en partits de futbol sala i handbol. Segons fonts municipals, l'impacte s'absorbeix gràcies al material utilitzat. Són porteries de fàcil instal·lació i mínim manteniment.
Com hem dit, Lloret és pioner arreu de la demarcació en implantar aquest sistema. Les porteries antibolcatge les trobem al pavelló del Molí des d'aquesta temporada, el del Pompeu Fabra, i s'acaben d'instal·lar a la pista polivalent de la piscina.
El que fem quan són les 8 i 17 és donar pas a una entrevista enregistrada per la Rosa.
Parlem amb la regidora d'Esports, Anna García Castany. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, què són les porteries antibolcatge?
Les porteries antibolcatge són les porteries típiques, bueno, les que fan servir de handball i de futbol sala, que tenen a la part de darrere, a la part de darrere tenen com un contrapès, que el que eviten és que les porteries et vencin. O sigui, si et penges o a vegades amb un pilotasso, allò que la porteria se't pot desequilibrar, doncs el que evites és el venciment d'aquesta porteria i que pugui caure endavant.
Per tant, es mantenen sempre, d'alguna manera, on han d'estar, més
on
o menys, no?
Sí.
Que no caiguin endavant.
Que no caiguin endavant. A més, tenen aquestes porteries, els hi pots posar unes rodes que et permeten el poder-les desplaçar-les d'un costat a l'altre amb molta facilitat.
Val. I es fan servir en futbol sala i en vol?
Sí. Sí, són les dues porteries de... Sí, la porteria de futbol sala i en vol, que és la mateixa, sí.
I ara mateix, aquestes porteries antibolcatge, on les podem trobar, Lloreta? Quins equipaments esportius?
El primer equipament que les vam instaurar va ser en el pavelló del Molí, i després les vam posar en el pavelló del Col·legi Pompeu Fabra, i ara darrerament s'han posat a la pista multiesportiva de la piscina.
I què diuen els usuaris o jugadors de futbol sala i d'handbol? Què els hi semblen?
Els sembla molt bona iniciativa, i a més els sembla molt bona que la idea és molt bona, bàsicament perquè ja hem vist alguna vegada que ha hagut alguna desgràcia amb nois que s'hi han penjat i se'ls han vençut a sobre, i bueno, ho veuen com una cosa molt segura i bueno, ho agraeixen molt.
Per tant, els hi dona més seguretat.
Els hi dona més seguretat, sí.
I entenem que aquestes porteries s'han estrenat en aquesta temporada, no? Des de que ha començat una mica la temporada esportiva.
Bé, l'any passat en el pavelló del Molí ja les teníem.
Val.
En el pavelló del Molí ja les teníem i inclús en el pavelló del Pompom Fabra a mitjana temporada ja les van començar a implementar. I després, ara en la pista nova de la piscina encara no s'han estrenat.
Entenem que el balanç que se'n fa des de la regió d'Esports és positiu, eh?
Molt positiu. Jo suposo que totes les coses que siguin per posar seguretat en tots els sentits és una bona tasca, sí.
A més, Lloret de Mar és el primer, si ho diem bé, Anna, el primer municipi d'aquí, de comarques de Girona, que ho fa, això.
Sí, Lloret de Mar va ser pioner. Va ser el primer que les van implementar, i de fet, bueno, es va rebre un ajut que era dins del programa de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipal de la Diputació de Girona, i els pioners doncs van rebre aquest ajut per part de la Diputació. Sí.
Entenem que ara està a tres indrets aquestes porteries, al Molí, Pompeu Fabra i a la pista poliesportiva de la piscina. Si funciona bé, la idea és instal·lar-lo a més llocs o no fa falta de moment?
En principi ja tenim coberta, diguéssim, els pavellons que fan ús al handball i el futbol sala. Però bé, jo crec que a les escoles també seria una bona idea, les escoles també tenen porteries d'aquestes, i de mica en mica, bueno, si per això pot ser un referent, doncs jo crec que seria és una acció que s'hauria d'implementar en totes les instal·lacions esportives, siguin d'escoles com municipals.
Doncs, Anna García Castany, regidora d'Esports, agraïm tota aquesta valoració i l'explicació d'aquest nou sistema de porteries antivolcatge a Lloret de Mar. Gràcies i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Minuts i arribarem a 9:15 i dels esports passem al turisme, perquè Lloret de Mar ha estat la seu a principis d'aquesta setmana d'una formació única sobre l'organització de congressos i esdeveniments. Amb el nom de Meeting Design Week, ha anat a càrrec de tot un referent en el sector, Eric de Groot.
La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, explicava a la nostra emissora que la intenció era donar als participants un punt de vista innovador sobre com tenir èxit en l'organització de tot tipus d'esdeveniments.
Ells se centren molt més en el valor afegit de parlar del contingut, d'organitzar el contingut d'una reunió, com enviar el missatge als participants, el fet de fer-ho en un espai amb llum o sense llum, amb un tipus d'olor o amb un altre, com l'espai i la manera de dissenyar la reunió acaba doncs fent que aconsegueixis com a empresa, per exemple, que organitza una convenció, un objectiu o un altre, i no centrar-te només en logística i no en el missatge que vols enviar a la teva gent o al teu equip que portes de reunió doncs, a l'altra punta del món a vegades.
I és que Eric de Groot, que ja va ser a Lloret fa un temps, és pioner a l'hora de muntar estades o esdeveniments amb l'objectiu que siguin el màxim d'efectives possible. Per Elisabet Keegan, l'altre factor important a tenir en compte és que un cop més es dona a conèixer Lloret de Mar com a destinació de turisme de reunions i congressos.
Hi ha una part molt interessant, i és que gent que potser no es plantejaria la nostra destinació com a seu d'esdeveniments, congressos i reunions, i que no s'imagina perquè no ho coneix, acaben formant part d'una formació tan referent com és aquesta, i que té lloc a casa nostra i que ens posiciona i posiciona el nostre Convention Bureau i la nostra destinació com a destinació especialitzada en reunions i congressos, i participen doncs, agències de Madrid o Barcelona o d'alguns punts i diferents punts del món, i probablement no s'haguessin imaginat l'oferta especialitzada que tenim a Lloret de Mar.
La formació s'ha adreçat a diferents tipus de públic, agències d'esdeveniments, de comunicació, cambres de comerç, universitats o sector públic. Les jornades de treball s'han fet dilluns i dimarts a l'Evenia Olympic Resort. Doncs el que fem és fer-ne balanç d'aquesta formació amb Patrícia Comajoan de Cocoa. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Com ha anat la formació? Quines valoracions se'n fan?
Doncs molt positives. Jo crec que tothom que ha vingut al curs ha quedat molt content. Jo crec que inclús s'han sorprès de tot el que han après, de la benvinguda que han rebut de Lloret de Mar, també. Ha sigut espectacular i llavors el resultat ha sigut fantàstic, molt positiu, sí, sí, tant.
El fet de comptar amb Eric de Groot era d'alguna manera tir segur, diríem, o què?
Saps què passa? Que ell porta molts anys treballant en mítings i dissenyant reunions. Llavors l'experiència i la seva personalitat, que és molt especial, també era molt important per donar el curs, saps? Llavors sí, la veritat és que sí, ell és molt important, és una fitxa molt important del curs, sí.
I què és quins serien els aspectes més destacats que s'han posat sobre la taula?
Doncs mira, primer de tot el que s'ha fet és introduir el que és el meeting design, que molta gent potser ho té al cap una mica desestructurat, no? Llavors el meeting design és un procés que ajuda a que aquestes reunions tinguin millors resultats i millors programes. Llavors, per arribar a aquests millors resultats, hi ha una sèrie d'ingredients que són principals i molt importants i són els que l'Eric ha introduït en aquest curs perquè els participants comencin a conèixer tot el que poden moure dintre d'una reunió.
Els participants venien de sectors diferents, no?
Sí, teníem agències de comunicació catalanes, com teníem una agència de Londres, internacional, també teníem el Convention Bureau de Catalunya, el Convention Bureau de Lloret, teníem el Consorci de Promoció Turística del Maresme, també amb nosaltres, un parell de comunicacions de Barcelona, o sigui, ha sigut bastant divers, sí.
I han quedat contents amb Lloret com a seu, que comentava al principi de l'entrevista de la rebuda que han tingut. Lloret ha estat una bona seu a l'alçada de l'esdeveniment.
Mira, et diria que molt més del que es podrien imaginar. O sigui, va haver un dia que vam fer un sopar, que l'alcalde ens va convidar, i l'Eric em va dir, és que Lloret té alguna cosa que no sé ben bé què és, però la gent de Lloret és especial. I realment és el que la gent s'ha endut del curs en el sentit del destí on l'hem organitzat. Ens hem sentit no només a casa, sinó molt ben tractats, amb molt especial el tracte que hem tingut, sí.
La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, comentava l'altre dia que un dels fets destacats de poder comptar amb un esdeveniment com aquest, a banda de poder tenir algú com Eric de Groot aquí a la destinació, era el fet que venia gent de tot arreu a participar-hi i que podien descobrir Lloret com a lloc per organitzar-hi esdeveniments que potser no coneixien i que gràcies a venir a aquesta formació es sorprenien. Ha estat així, per tant, la gent que hi ha participat ha descobert aquesta vessant de Lloret?
Totalment, totalment. Jo mateixa vaig decidir organitzar-ho a Lloret perquè conec la gent i sé lo especial que és i a mi em feia inclús il·lusió que aquesta gent conegués Lloret i que canviés com de mentalitat que a vegades es té com un lloc només per sortir o un lloc que l'ambient potser no és tan bo. I llavors jo era la primera que volia que aquesta mentalitat es canviés de mica en mica i la gent jo crec que ha sortit impactada. Del tracte, de veure un poble tranquil, un poble molt maco, molt especial, en molts sentits.
Doncs ens alegrem que hagi estat tan i tan bé aquesta acollida aquí a Lloret de Mar. Tornarà a haver-hi algun esdeveniment d'aquestes característiques aquí a la vila?
I tant. Ara, gràcies a aquesta rebuda i gràcies a aquest impacte tan positiu que hem estat parlant, el que estem organitzant, perquè aquests cursos es divideixen en tres nivells, llavors hem fet el primer nivell, que és una mica la introducció d'aquests ingredients que afecten el procés del meeting, i ara el que estem preparant és el nivell 2, per continuar treballant amb Lloret i continuar treballant el Meeting Design, sí, sí.
Doncs tornarem a parlar, esperem, a la propera ocasió, però ens alegrem molt que hagi anat tenir tan bé i agraïm moltíssim Patrícia Comajoan de Cocoa doncs haver rebut la trucada de la ràdio. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
És l'actualitat i és el que tenim.
Aquí tot hi val.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Aquest és el plantejament, aquest és el meu punt de vista.
Has trepitjat un ull de poll, són els adossats.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Perquè està connectat absolutament amb tots els estaments de Lloret.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradioloret.cat.
Acabem de sentir ara mateix els senyals horaris que ens marquen que són 9:15. I seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, a la vegada que el carrer segueix plovent i ho seguirà fent, sembla, durant les properes hores, però de cara a aquest cap de setmana que tenim per davant, sembla que la cosa es tranquil·litzarà. Deixem que ens ho expliqui en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. L'episodi de pluges i vent i mala mar d'aquestes últimes hores comença a anar a poc lentament a la baixa, però encara ens queden unes quantes hores de precipitacions més minces a les comarques de Girona i de Barcelona. El paraigua seguirà fent falta aquest dijous. Unes pluges que ja han acumulat, per exemple, segons dades de l'estació que l'AMET té a Blanes, més de 55 litres per metre quadrat, i en alguns sectors de l'interior de la selva més de 100, per exemple el 111 de Santa Coloma de Farners, i a Girona fins i tot 124 litres per metre quadrat ja en aquest episodi. Els rius van plens, ara mateix el Daró és un dels que va més plens. Ahir la Tordera, la capçalera, va estar per sobre també del nivell d'alerta fins a Sant Celoni. I, en definitiva, l'episodi també ens ha provocat una situació marítima molt complicada, amb onades que han superat els 7 metres a Barcelona i que, al cap de Begur, més mar endins, s'ha arribat a registrar onades per sobre dels 9 metres. Insistim que tot això lentament comença a anar de baixa i que ja esperem que avui la situació marítima comenci a millorar amb el pas de les hores. De fet, aquest cap de setmana llarg el temps serà molt diferent. Aquest divendres, dissabte i diumenge seran dies amb molt més sol que no pas núvols, tots tres, i amb temperatures que seran més agradables. El vent afluixarà clarament a partir d'aquest vespre i esperem que els migdies d'aquest cap de setmana llarg siguin molt més agradables, amb temperatures que pujaran 2-3 graus i, a més, amb la manca de vent, la sensació tèrmica s'enfilarà fins i tot més que això. A les nits, però, farà una mica més de fred, sobretot en sectors interiors de la selva, però, en general, tampoc esperem que els pròxims 7 dies l'ambient sigui gaire hivernal.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, segons l'estació meteorològica de Protecció Civil, tenim 10 graus, la humitat molt elevada, el 98%, i les dades ens marquen que en aquest episodi de pluges, des del seu inici, han caigut fins a 80 litres per metre quadrat aquí a Lloret, tot i que l'estació meteorològica de Protecció Civil marca que des de la mitjanit han estat 20 litres per metre quadrat. I en Jaume Masdevall, el nostre col·laborador des de Mas Baell, ens diu que han caigut en aquest barri 67 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs aquest episodi de pluja i vent ha portat també temporals, tal com ha explicat en Miquel Bernis a la seva crònica, i tal com destaca la seva portada al Diari de Girona, que mostra una imatge de les fortes onades ahir a Tossa de Mar. El temporal deixa onades de 9 metres al litoral gironí i s'endú platges. L'acumulació de pluja ha provocat el tall de diversos carrers i els accessos als passejos marítims. Cauen més de 70 litres a Girona. Les ratxes de vent superen els 35 km per hora a municipis de l'Empordà i el Pirineu. D'altra banda, aquesta portada també publica l'espectacular augment de les denúncies per delictes sexuals a Girona, un 17% aquest any. Fins al setembre se n'han produït 242, mentre que en el mateix període del 2018 van ser 207. Foment del Treball proposa substituir el peatge de l'AP7 per un cànon. El Parlament insta a impedir festes en cales de la Costa Brava. I també llegim que hi ha hagut una allau de robatoris a cases i comerços del Gironès amb 40 casos en 15 dies. També se'n fa ressò d'aquest assumpte al diari El Punt Avui, amb un titular breu a la seva primera pàgina on destaca que Creu Roja atén més de 23.000 gironins en extrema pobresa. El nombre de persones que van rebre ajuda humanitària el 2018 creix un 11,6% respecte a l'any anterior. Gran part requereix ajuda alimentària, però també material escolar, roba o ajut econòmic per serveis bàsics. El 17% de les persones recauen en la pobresa un any després de sortir-ne i tornen a necessitar suport. L'altra notícia destacada de la jornada pel Punt Avui la trobem en l'àmbit internacional i és la feble unitat de l'OTAN. Donald Trump marxa enfadat i abans d'hora de la cimera de Londres. Precisament Donald Trump amb cara d'enfadat és qui il·lustra aquesta primera pàgina del Punt Avui, on també llegim una altra de les notícies del dia, sobretot per la capital catalana, i és la sacsejada a les tarifes del transport urbà de Barcelona. L'ATM presenta un nou model de targeta que afavorirà els viatgers més habituals.
Més diaris, més primeres planes i els seus titulars. El País avui obre dient que els empresaris assumeixen el pacte PSOE-Unides-Podemos i demana moderació. El periòdico titula Barcelona elimina la T10 i capgira les tarifes. En el mateix sentit, el diari Ara, sacsejada tarifària. La Razón, Junqueras podrà estar en llibertat per a la investidura. L'ABC, judici a la trama d'UGT pel desviament de 40 milions. En el mateix sentit, en la mateixa línia, El Mundo, UGT a la banqueta per saquejar els aturats per les seves despeses. Finalment, La Vanguardia avui obre amb la informació de caire internacional. La cimera de l'OTAN aprofundeix les divergències entre els aliats.
I també és notícia que Miquel Buch eleva a 33 les actuacions dels Mossos d'Esquadra investigades després de la sentència.
El conseller d'Interior demana que no es criminalitzi el cos i només Junts per Catalunya avala la seva gestió en les mobilitzacions contra la sentència del procés.
Alguns dels presos independentistes han començat a buscar feina per sortir unes hores al dia de la presó. Això sí, haurà de ser en una empresa privada perquè la inhabilitació els impedeix treballar al sector públic.
La setmana que ve, les juntes de tractament de les presons han de proposar si els classifiquen en segon o tercer grau. El segon, el que tenen la majoria d'interns, flexibilitza la vida a la presó i obre la porta a poder sortir a treballar.
Educació podrà decidir quantes places oferiran les escoles concertades.
S'han canviat els criteris d'admissió per aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes que tenen necessitats educatives especials entre els centres d'una mateixa zona.
En clau de successos, el sospitós de la desaparició de la valenciana Marta Calvo ha confessat el seu assassinat.
L'home de 38 anys i amb antecedents delictius s'ha entregat a la Guàrdia Civil que busca el cos de la noia desapareguda a la localitat de Manuel.
Cirurgians de Can Rutí han fet una operació pionera al món. Han reparat la part morta del cor després d'un infart.
S'ha aplicat per primer cop un bioimplant basat en cèl·lules mare de cordó umbilical a la regeneració del cor.
En plana esportiva, els protagonistes del dia són Ona Carbonell i els germans Márquez, millors esportistes catalans del 2019.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha donat a conèixer els seus premiats, entre els quals també destaquen el Club Natació Sabadell com a millor equip, Sergi Bruguera com a millor tècnic i Carles Puyol com a premi a la carrera.
I un altre protagonista del dia és Ansu Fati.
Sí, perquè el Barça ha blindat el seu contracte fins al 30 de juny del 2022, ampliable a dues temporades més, i li ha augmentat la clàusula de rescissió de 100 a 170 milions d'euros.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui poqueta cosa. A l'agenda del Punt, a la pàgina 50, hi veiem que es fan ressò de l'acte que hi haurà d'encesa oficial de l'enllumenat de Nadal amb música i xocolatada, previst per 6:15 de la tarda al Mirador dels Campions, al Passeig Marítim, tot i que estem pendents de la meteorologia per veure si es pot fer o no aquest acte.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Al restaurant Sibius Cala Canyelles us hem preparat un menú especial per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. També comptem amb amplis salons per a celebracions i grups d'empreses. La direcció i el personal del restaurant us desitgen unes bones festes i un feliç any nou. Restaurant Sibius Cala Canyelles, davant de la platja de Cala Canyelles, Lloret de Mar. Telèfon 972 37 12 01. 972 37 12 01.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Aquestes festes de Nadal no cal que et passis hores i hores a la cuina. Deixa que ho fem nosaltres per tu. Al restaurant Papalús us hem elaborat uns menús per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, que de ben segur et faran llepar els dits. Inverteix el temps per gaudir d'aquestes festes amb els teus. Dels àpats i de l'espai de celebració, deixa-ho a les nostres mans. Al restaurant Papalús, a on si no. Fes la teva reserva al 972 37 00 49. Restaurant Papalús us desitja unes bones festes.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts menys cinc de nou del matí. Anem ara amb una qüestió, i és que Càritas de Lloret ha rebut aquest dimecres un xec de 3.150 euros per part de l'Ajuntament i de l'Associació de Comerciants. Són els diners que es van recollir a l'estiu amb els bocadors solidaris de la Festa Major de Santa Cristina. Cada any, el preu simbòlic d'un euro es destinen a alguna causa benèfica. Aquest any els diners han anat a parar a Càritas. Ho valora la presidenta de l'ONG aquí a la vila, Lucía Echegoyen.
Per nosaltres és una injecció, no únicament econòmica, sinó també d'optimisme, en el sentit de que la societat està sensibilitzada amb el que és Càritas i sobretot no està tancada a una Càritas molt tradicional, en el sentit de que tothom la vincula amb els aliments i amb la roba. Càritas té un ventall d'activitats molt important i, vull dir, aquesta aportació farà que continuem obrint més oportunitats.
Càritas farà servir els diners recollits per remodelar un pis que utilitzaran per acollir persones que estan en situació de risc per motius com desnonament, separacions o maltractaments. Escoltem ara l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat.
Doncs són una mica més de 3.000 euros, que són molt positius, en aquest cas per Càritas Lloret de Mar, que fan una gran feina i no sempre explicada i no sempre posada amb la llum que toca. I doncs el mocador de Festa Major s'ha convertit en una tradició, la gent els col·lecciona, i més doncs, si tenim en compte que té un component absolutament vocacional d'ajudar a la gent que més ho necessita, en aquest cas a la gent de Càritas, i per tant la valoració és molt positiva.
Els primers mocadors de la Festa Major de Santa Cristina tenen rere Fons Solidari des del 2014.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Me llamo Marc, tengo 40 años, bueno, 41, y soy de Barcelona. ¿Quiénes eran los infieles para Turó? Pues esos grandes capitalistas que él veía cómo destrozaban la naturaleza y la vida de la gente a la que explotaban.
I ara, a prop d'arribar a tres quarts de nou, queden dos minuts, el que estem escoltant és el tràiler de Saunterer, l'obra del Lloret Espaiof, que arriba aquest diumenge amb una proposta realment sorprenent. Serà una representació en què es va caminant mentre dura l'obra. Es tracta d'un recorregut itinerant a peu en què es van fent parades. Aquesta obra es podrà veure, com dèiem, aquest diumenge a les 12 del migdia, i el punt de sortida és el Teatre de Lloret. Al telèfon hi tenim l'autor i un dels actors de Saunterer, Marc Rodrigo, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si ho diem bé, Saunterer?
Sí, Saunterers, jo li dic Saunterer, sí.
Saunterers, sí. En tot cas, a què fa referència aquest títol?
Saunter és un terme del filòsof Henri David Thoreau, que vol dir pelegrí. I té a veure amb la gent que demanava almoina per anar a Terra Santa durant l'edat mitjana.
Val, i bé, entenem que ha donat aquest títol perquè és una obra que, com dèiem, és itinerant, és en moviment, la gent va caminant al llarg de l'obra.
Sí, és una performance itinerant i com bé expliques, això, comencem a caminar i durant aquest recorregut hi ha una sèrie de parades en les que es fan algunes escenes, expliquen algunes coses, algunes accions col·lectives i demés. Mm.
Són escenes lligades entre elles?
Sí, d'alguna manera sí.
I què explica, no? Què en podem destacar? Què podríem avançar?
Bueno, el que podríem avançar que aquest caminar que es planteja a la performance, diguéssim que és un crit de desesperació, un intent d'escapar d'aquest món en el que la realitat es confon ja plenament amb el capitalisme. Vull dir, la temàtica va una mica per aquí, una mica bastant.
Uh-huh. El fet que el títol es prengui de l'època medieval, l'obra no té res a veure amb l'època medieval.
No, té res a veure, sinó té a veure en aquest sentit que t'he explicat abans d'aquests pelegrins que caminaven i ja està.
En tot cas, entenem que ja l'has representat. Quines reaccions sol tenir en el públic?
Quines reaccions sol tenir? Bueno, la gent es sorprèn bastant perquè, tot i que ja s'han fet moltes performances itinerants i demés, tampoc és una cosa molt, molt habitual i se surt una mica de lo comercial. Llavors sempre n'hi ha una mica de sorpresa per aquest plantejament de la performance, de l'espectacle, i també és una performance, no és que sigui molt dura, però bueno, parla d'aquest món i en aquest món hi ha coses que potser estan bé, però hi ha coses que no estan tan bé, i llavors és una mica dura, també.
I seria la idea de caminar com un possible acte de resistència davant la realitat en què vivim? Això ho llegim en la definició de l'obra?
Sí, es parla una mica del caminar, més que es parla i s'intenta fer l'experiència d'aquest caminar com de les poques coses que ens queden com a acte de resistència. També el caminar, quan tu una persona camina molt, doncs tens un punt de vista crític, prens distància, reflexiones més, estàs més amb la teva interioritat, vull dir, que tot això fa que tinguis un altre punt de vista sobre el món en el que vivim.
Uh-huh.
D'aquí l'alta resistència.
I d'on et va venir la idea? Perquè dèiem que ets l'autor de l'obra, com et va venir la idea de crear Saunterés?
La idea em va venir, realment jo volia fer un espectacle de clown, perquè jo sempre m'havia dedicat al clown, el que passa que passava per una època així una mica de malestar i de més, i va ser com una necessitat que jo sentia de caminar per escapar d'aquest món i de mi mateix, no? I d'aquí va venir la idea, però més que una idea, que sí que hi havia una idea, va ser una necessitat, sí.
Uh-huh.
També jo vaig estudiar filosofia, i llavors és una barreja d'aquesta necessitat meva amb la filosofia de Santiago López Petit, que és un filòsof d'aquí de Barcelona, i llavors vam fer aquesta barreja.
A quin públic creus que pot atraure més aquesta obra?
És una obra a partir dels 12-14 anys i cap endavant. El públic, quan més divers sigui el públic, jo millor.
Uh-huh.
Sí que és veritat que a vegades ho faig a festivals i hi ha un tipus de públic determinat que està més acostumat a això, perquè clar, hi ha gent que potser diu ara una obra de teatre que he de caminar no sé què, no sé quants, però bueno, jo per mi que vingui tot tipus de públic, doncs molt millor.
En tot cas, l'Espai Off sempre és un model que té les localitats reduïdes. No sé si tens present si queden entrades o no.
Doncs la veritat que no ho sé.
No ho saps,
però ja
ho preguntarem.
No hi ha moltes, està feta per unes 30 persones.
Uh-huh.
Perquè clar, que caminem pel carrer i llavors portar més de 30 persones ja és més complicat.
Doncs ho mirarem. En tot cas, dèiem que el punt de sortida és el Teatre de Lloret, però tot el recorregut és entorn al teatre o es va a algun altre lloc?
És entorn al teatre, però caminem una miqueta, vull dir... No, ara no ho explicaré exactament per no dir la sorpresa, però sí, es surt del teatre i després el que sí que puc dir és que mirarem per llocs de Lloret que no són els típics llocs turístics i demés.
Uh-huh.
Sempre intento d'alguna manera anar per no les zones més conegudes, sinó, diguéssim, l'altre Lloret.
Cal venir amb calçat còmode?
Sí, però... Sí, clar, millor, però... caminem, però realment tampoc és caminar tantíssim, eh? Vull dir que estic acostumant a caminar perquè també hi ha parades i demés, i vull dir que no estarem dues hores caminant, però sí, sí, millor amb calçat còmode.
I estem pendents de la meteorologia, sembla que de cara al vespre la cosa ha de fluixar molt, no sé si això podria ser un inconvenient per l'obra.
Ho hem fet a vegades plovent, però clar, millor que no plogui. Igualment jo he mirat i diu que diumenge no plourà, ni a Lloret ni...
Ah, és cert, ara, perdona, ara pensava que era avui, sí, sí, diumenge dona tranquil·litat, sí, no hi haurà problema en principi.
Diumenge a les 12 i llavors
sí.
No plourà ni res, o sigui que...
Doncs es podrà fer amb tranquil·litat, esperem que vagi molt i molt bé. I Marc Rodrigo, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls i molta sort en el pas per Lloret.
Molt bé, moltes gràcies, adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts per les 9. L'Associació Cultural i Teatral Mueca s'ha marcat el repte de conscienciar els més joves sobre el bullying o assetjament escolar. Amb aquest objectiu porta escena l'obra No t'ho callis, aquest dissabte al Teatre de Lloret de Mar. El regidor del teatre, Albert Robert, posa de relleu la feina feta.
Sempre que una associació, en aquest cas Mueca, pren la iniciativa per fer un tipus d'obra que el que tracta és un tema tan delicat com el bullying, nosaltres ens hi hem d'implicar, hem d'ajudar al màxim i hem intentat col·laborar al màxim possible, doncs, perquè aquesta obra surti bé, que sortirà perfecta i no tinguin cap tipus de problema. Per tant, nosaltres estem molt contents de que hi hagi una associació que vulgui fer una obra teatral tractant aquest tema del bullying.
L'espectacle explica la història de la Camila, una noia que decideix trobar les seves pròpies respostes a les actituds violentes que hi ha al seu entorn. La intenció és fer reflexionar sobre el paper dels joves per combatre l'assetjament i també reflexionar sobre si estan preparats per reconduir situacions equivocades o negatives. Un dels actors és l'adolescent Enzo Poblete, que explica que és important parlar de la problemàtica del bullying perquè està present en el dia a dia dels joves.
Lo que buscamos mostrar es eso, es una situación que está muy presente en nuestras vidas, por lo menos en mi generación yo no conozco a nadie que no haya vivido una situación cercana al bullying, y eso es muy fuerte. Hablamos de muchísima gente que sufre situaciones de acoso y queremos dar a visibilizar esa situación. Hay escenas que son fuertes y además hemos necesitado apoyo de gente más experimentada, gente que sabe de lo que estamos hablando.
Segons el director de Mueca, Elías González, un de cada cinc infants pateix o ha patit bullying i només el 15% ho explica. Unes dades esfereïdores que han portat Mueca a impulsar aquest projecte que, a banda de consciència, també vol donar veu als joves.
No solamente una obra de teatro al uso, sino que intentamos que los chicos que participan dentro del proyecto, que es el origen del proyecto también Butaca Yoga, puedan expresarse referente al tema en diferentes ámbitos del arte, ¿no? Tanto en la música, el baile, la pintura y el teatro. Entonces es una manera de dinamizar la expresión en cualquiera de sus ramas artísticas.
A més, les properes setmanes s'han programat diverses activitats per treballar l'assetjament escolar a les aules, que culminaran amb la representació d'una obra de teatre professional al febrer. Pel que fa a la representació de No t'ho callis, es farà aquest dissabte a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament i tot seguit es farà un col·loqui amb tots els assistents. Enzo Poblete convida tothom a assistir-hi i fa una crida especial pel jovent.
És superimportant que els joves vinguin. Es realmente importante. Los jóvenes tienen que ver la situación que hay y tienen que estar dispuestos a hablar de ello.
Per impulsar aquest projecte contra el bullying, Mueca compta amb el suport dels departaments de Cultura i Educació de l'Ajuntament i de l'entitat CERT de Barcelona, experta en educació emocional, que també serà el col·loqui de dissabte.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant 6 minuts per les 9 i ho fem ara en plan esportiva. El Club Hoquei Lloret juga aquest dissabte davant del Reus a la 12a jornada de l'Hoquei Lliga. Els homes d'Oriol Perearnau seguiran buscant una dinàmica positiva de resultats per aconseguir el segon triomf de la temporada. Els lloretencs ocupen ara mateix l'últim lloc de la classificació i només han pogut sumar 4 punts, una victòria i un empat. La jornada passada l'equip va caure derrotat a la pista d'Alcaldes per 6-2. Per la seva banda, el conjunt reusenc arriba a la cita en la 5a posició amb 18 punts, després de perdre també per 2-6 contra el Barça dimarts passat. El president del Club Hoquei Lloret, Josua Pérez, parla sobre les dificultats que pot presentar el partit i assegura que a casa són capaços de competir contra qualsevol equip.
És lo vist, el que més em preocupa és el propi Lloret, no? Jo crec que si el Lloret surt a la seva millor versió, pot competir amb qualsevol... A la pista Lloret pot competir amb qualsevol. Llavors el problema ja el tindrà el Reus. Bé, té grans jugadors, té l'Àlex Rodríguez, té una sèrie de jugadors que estan molt pendents, però bé, com dic, estan tenint una temporada irregular i hem d'aprofitar també aquesta situació a veure si nosaltres si es coincideixen les dues coses i som capaços de fer un resultat positiu.
El partit entre el Club Hoquei Lloret i el Reus es disputa aquest dissabte a 8:45 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports. Pel que fa a la resta de competicions, la majoria tenen jornada de descans. Es reprendran el cap de setmana del 14 i 15 de desembre. I seguim en plan esportiva per recordar que la cursa de Nadal de Lloret aquest any es farà el 22 de desembre i ja s'han obert les inscripcions. Com sempre, es farà un circuit urbà de 5 quilòmetres que serà circular amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme, passant pel barri del Rieral, per l'avinguda Josep Marlès i pel passeig. A més, també hi haurà les proves per edats dels més petits a dins de les pistes d'atletisme.
És una cursa que és apta per totes les edats, és una cursa que és planera, és molt fàcil i, bueno, i per això ho fem, perquè pugui col·laborar tothom i bueno, des dels més petits fins a totes les edats. Per tothom, a més, aquest any, ja que fem solidària cap a, bueno, per la Fundació Espronis, a més, ens participarà molta gent d'Espronis, o sigui que per aquest motiu és apte per tothom.
Doncs escoltava a Anna García Castany, regidora d'Esports, que també diu que, com en altres edicions, és una prova solidària. Aquest any els diners es destinen a Espronis, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables.
S'ha triat Espronis perquè es considera que és una entitat que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i d'altres col·lectius vulnerables gaudeixin d'unes condicions òptimes de qualitat de vida i d'igualtat. I per aquest motiu considerem, doncs, que col·laborar amb aquesta fundació és un bé que fem.
Com hem dit, les inscripcions ja estan obertes. Es poden fer per internet, al web lloret.cat o a l'aplicació Lloret Smart, o bé de manera presencial als puntets, a les oficines de turisme o a la seu del Departament d'Esports, a les pistes d'atletisme. La cursa de Nadal, que l'any passat va plegar més de 800 persones i atletes de Lloret, es presentarà en públic dilluns. L'organitza l'Ajuntament amb la col·laboració d'Espronis i dels clubs d'atletisme Lloret La Selva i La Sansi.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I queden 2 minuts i mig per arribar al final del Bon Dia, Bona Hora. Abans d'acomiadar-nos, volem recordar que la il·luminació nadalenca dels carrers de Lloret s'inaugura oficialment aquesta tarda. S'ha preparat una festa al Mirador dels Campions, si el temps ho permet, que esperem que sí, on hi haurà música i xocolata desfeta per tothom. La regidora de Promoció Econòmica, Lara Torres, assegura que serà una tarda animada i espera que sigui concorreguda.
Hi haurà xocolatada per tothom i, a més, ens acompanyarà un DJ que anirà ambientant tot l'acte, així com un speaker. El Mirador dels Campions, que aquest any hem canviat la ubicació i podran gaudir del mar de fons i de veure tota aquesta ambientació i l'encesa de tota la riera. La idea és que aquesta encesa sigui el més animada possible i en la qual esperem que vingui molta gent, ja que és l'inici de les festes nadalenques.
Aquest any hi haurà pocs canvis en la il·luminació, però es prendrà nota de totes les necessitats, ja que l'any que ve hi haurà nova licitació.
M'he intentat jugar amb diferents elements, tot i que, com bé ja saben, això és una licitació que s'acaba aquest any, per tant, el marge de maniobra també és reduït. Aquest any ens ha servit com a prova per mirar tots aquells carrers que tenim il·luminats i així com els elements de cara a l'any vinent fer el nou plec.
Així doncs, a partir d'avui quedaran enllumenats els carrers principals del centre i dels barris amb l'objectiu de fer ambient nadalenc a tot el municipi i, sobretot, dinamitzar les zones comercials.
Serveix per ambientar el carrer i dinamitzar el teixit comercial, que al final és el que volem, no? Que hi hagi molta activitat aquests dies en els comerços de Lloret. Volem que hi hagi activitat tot l'any, però amb dates on la gent consumeix més, doncs volem atraure gent tant de Lloret com gent de fora. Que la gent es pugui quedar a comprar Lloret és molt important per nosaltres.
L'encesa dels llums de Nadal es farà avui o està prevista per avui a 6:15 de la tarda al Mirador dels Campions. Posem boni final al Bon Dia, Bona Hora. Només dir que aquest dissabte el golf de Lloret Pitjampat fa una activitat en benefici de la Marató de TV3. Teníem previst parlar amb Ariadna Pallàs del golf. No ha estat possible la connexió, però sí que ho volem deixar dit, que a partir de les 10 del matí hi haurà aquesta activitat en benefici a la Marató. Que passeu un molt bon cap de setmana llarg. El Bon Dia, Bona Hora torna dilluns. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció.
Bon dia, bona hora.